La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Si parlem de tenir relacions afectives o sexuals amb més d'una persona, potser us penseu que parlem de poligàmia o de poliamor.
Avui a la revolució sexual anem una mica més enllà. Sabeu què és l'anarquia relacional?
Aquesta és la definició que en fa el TERMCAT.
Pràctica consistent a establir relacions afectives o sexuals sense categoritzar-les ni sotmetre-les a jerarquies o regles preestablertes, excepte que siguin consentides per tots els membres que en formen part.
Avui, anarquisme relacional a la revolució sexual, amb dues persones que el practiquen.
En parlem amb el Dos, activista de les no monogàmies, i Sandra Bravo, periodista, activista no monògama i autora del blog Hablemos de Poliamor. Benvinguts a la revolució sexual.
Hola, què tal?
Preparant aquesta entrevista, el Dos ens deia: si voleu us explico les meves relacions, però us aviso que us fotré una xapa. A veure, la gent us entén quan expliqueu les relacions que teniu? No volem fotre una xapa a ningú ara, dels nostres oients, però us entén la gent quan expliqueu les vostres relacions?
Depèn de la intenció que li posi la gent, no? Jo normalment això, quan vaig a algú m'acompanya un noi i algú em diu si és el meu xicot, normalment acostumo a respondre: a veure, depèn. Li dic: tens 10 minuts? T'explico. Aquí veus una miqueta si realment tenen interès en allò que els vull explicar o no, no? Si realment volen el pur safareig de: ai, què feu?
Pues, el morbo, pues, o si tenen interès,
sí.
No?
A mi també em passa, és complicat, perquè la mentalitat de la gent és o tindre parella o no tindre parella. S'arriba a entendre el multiplicar el número, no? De dir, vale, pues tens 3 nòvios, 4 nòvios, però quan ja entren en altres coses, en el sentit de que estàs traient jerarquies, de que no estàs veient només la sexualitat com un factor de vincular-te, quan tens diferents graus de compromís, ahí ja o tenim molt de temps pel mig o voluntat, com explicava el Dos, o és complicat que la mentalitat d'una gent monògama entenga un poc com ens relacionem.
I què és el que més us pregunten?
A mi personalment em pregunten molt si les meues relacions es coneixen entre elles, si follen entre elles, perquè en el fons tothom vol saber què fem al llit. Això és com el gran morbo de la pregunta. Em pregunten molt si estic enamorada de veritat. Diuen, vale, tu tens això perquè en el fons no t'has enamorat. I aquesta pregunta és una de les que em fa bastanta ràbia. Però la del sexe entre les meues relacions, és a dir, si follem totes entre totes, és el clàssic, per dir-ho d'alguna manera.
La vostra manera de relacionar-vos amb l'altra gent confirma que es pot estar enamorat de diverses persones a la vegada?
Jo m'enamoro cada 10 minuts. Jo passa algú pel carrer que dius: ai, quin sant, que maco, tinc una mica de conversa. M'enamoro cada 2x3. Parlem d'enamorament com una cosa com molt única, i si la comença a desgranar hi ha com maneres d'enamorar-se, no? Hi ha com una atracció estètica, hi ha una atracció romàntica, després ja existeix les ganes només d'abraçar-te amb aquella persona, l'atracció sexual, una atracció sensual, no? L'enamorament és algo com molt complexa i que cadascú el viu de la seva manera. I sí, evidentment, pots estar enamorat de diferents persones alhora i de diferents maneres amb cada una de les persones.
Que a mi me mola el poliamor, amor del bueno. Que a mi me mola el poliamor, amor del bon.
Vosaltres dieu que les vostres relacions estan basades en l'anarquia relacional. Què vol dir això de l'anarquia relacional?
Per mi l'anarquia relacional és prendre consciència del marc polític en el que es donen les relacions, de les expectatives que se li posen a l'amor i aquesta idea de la parella, i trencar-les, ja no donar-les per vàlides. En el meu cas, a mi m'agrada poder acollir la diversitat de maneres en què puc generar un vincle, en què puc generar confiança, compromís, intimitat, sexualitat si es dona el cas, estima, i fer-ho en la manera en què a aquesta altra persona i a mi ens surt, sense que cap llei o cap institució o cap sistema moral m'hagi de dir com he d'estimar.
Jo estic super d'acord amb el que ha dit la Sandra, i a més afegiria un element que crec que es diferencia de, diguéssim, del poliamor més mainstream, no? Que en lloc de tenir una parella en tens moltes. Llavors l'anarquisme relacional el que intenta és trencar trencar amb aquesta idea de parella. Les relacions de parella estan en un lloc màgic i especial i la resta de relacions, que allí incloem les amistats, queden en un segon pla i es genera aquesta jerarquia entre relacions de parella i les altres relacions.
Jo m'imagino la gent que ens estigui escoltant ara pensant, val, molt bé, però això en el dia a dia com es viu i com s'aplica? Com es viu l'anarquia relacional?
Jo ho portaria en paral·lelisme amb l'amistat. La gran majoria de gent no es qüestiona o no es pregunta com la gent gestiona les seues amistats, perquè es dona per fet que tothom té diversos amics i amb comunicació i demés, doncs tot encaixa en el lloc on ha d'encaixar. Jo ho visc així perquè les meues relacions ens comuniquem amb cada relació quan volem, ens veiem quan tenim ganes, ens parlem, intentem com gestionar-la sobre la marxa i és com... és un paral·lelisme amb les amistats que a vegades se li ha d'afegir alguna coseta més perquè, vulguem que no, continuem bevent d'un paradigma monògam que encara fa que quan tens un vincle una miqueta més romàntic o una miqueta més sexual, doncs es desperten determinades expectatives.
Jo, no, si posés una càmera qual gran hermano a la meva vida, la gent llegiria que les meves relacions... O sigui, que tinc 7 o 8 grans amics. Amb la majoria d'ells ni tan sols tinc ni una relació romàntica ni una relació sexual. El sexe apareix a vegades de tant en tant, però com una cosa molt puntual. La gran diferència entre jo i els meus amics i la majoria d'amics del món és que jo tinc la certesa que els meus amics no em deixaran de banda quan aparegui una parella, no? Quan s'enamorin d'algú i llavors començaran a centrar la seva vida al voltant d'aquella persona i construiran la seva meravellosa unitat familiar fins que siguin molt vellets. Jo percebo les meves relacions més en clau de xarxa des d'una perspectiva més col·lectiva, no? De tinguem-nos en compte uns als altres, que jo pugui tenir tota la legitimitat del món de dir tinc 3 dies de vacances, me'n vull anar amb tu i que tu no hagis de consultar el teu nòvio si pots anar de vacances amb mi o no, aquesta prioritat de parella primer i després la resta de gent, sinó que tots més o menys estem en un mateix nivell d'importància.
Viviu sols o viviu amb algú?
Jo visc sola.
Jo fins abans del confinament vivia en un convent de pis, que és una de les relacions més importants de la meva vida, no? Que fa 10 anys que vivim junts. Vull dir, molta gent em llegiria com a parella perquè fa molt de temps que anem junts i anem fent moltes coses junts, però som amics, no? que compartim pis i compartim altres aficions i compartim altres coses. I ara mateix, des del confinament, he hagut de tornar a viure amb ma mare per temes de coronavirus i coses d'aquestes.
I parlant de coses que normalment o majoritàriament es fan en parella, com viure junts o el que deu d'anar de vacances junts, per exemple, el dia de Nadal o el dia de celebracions amb la família, el que sigui, com ho feu? Amb qui aneu? Aneu acompanyats? Aneu sols?
Jo soc d'Alacant, però fa molts anys que visc a Barcelona, llavors veig molt poc a la meva família. I quan vaig en Nadal, per mi són com els dies d'estar en família, vaig sola, no necessito compartir aquest moment. No, és una cosa més marcada pel sistema que marcada pels meus desitjos, el que em ve de gust fer.
Jo una miqueta igual, eh? Jo fins ara vivia també fora, jo soc de Reus, vivia a Barcelona i també veia poc a la família i per Nadal era com un moment de retrobada. Alguna vegada li he plantejat a algú de venir a sopar de Nadal i tal, però tampoc, com que no els feia massa il·lusió, tampoc. Sobre això també volia comentar, no?, que o sigui, aquestes petites cosetes que estem comentant, el que estem parlant és de les diferents exclusivitats que emanen de la monogàmia. La monogàmia, quan parlem d'ella, ens centrem molt en l'exclusivitat sexual, no? Es pot follar amb més d'una persona. Sí, es pot follar amb més d'una persona, però per mi hi ha moltes altres exclusivitats de la monogàmia que em preocupen molt més que l'exclusivitat sexual, no? Pues, com hem dit, l'exclusivitat a la inclusió a la família d'origen, no? Només pots portar la teva parella al sopar de Nadal, però l'exclusivitat en la convivència, has de pretendre viure amb la teva parella si no ho estàs fent, i si estàs vivint amb la teva parella i dius que vols deixar de viure amb ella, allò es trenca, no? I genera un daltabaix a la relació. Òbviament, l'exclusivitat a l'hora de participar en projectes de criança...
Jo us anava a preguntar, a què parles de projectes de criança, si algun dels dos està pensant tenir fills i de quina manera.
Jo, personalment, no vull assumir una criança i això ho tinc claríssim. Amb el temps m'he arribat a plantejar que podria participar en una criança col·lectiva sempre i quan fos una criança realment col·lectiva, és a dir, que amb diferents persones amb qui ens entenguem amb això es repartiren els recursos econòmics, de pedagògics, logístics per criar a 3 personetes.
Jo he pensat molt sobre la criança i he arribat a la conclusió que el model de criança sobre el que a mi m'agradaria treballar és poc realitzable avui dia en la societat en la que vivim. Requeriria criar de manera amb qualitat sota el sistema capitalista que vivim, que ens fa treballar mínim 40 hores setmanals per sobreviure. Dues persones adultes treballant 40 hores setmanals no li donen un temps de qualitat a una per criar-les de manera decent, no? I llavors sempre he pensat, doncs, si és sota aquest model haurien de ser més persones adultes implicades, no? És difícil trobar moltes persones, no, que vulguin realment donar aquest pas, perquè si has de criar amb qualitat crec que has de renunciar a moltes coses a la teva vida. O sigui, admiro la gent que està criant i, bueno, i que crec que és molt complicat i que no seria realitzable. Idealment, m'encantaria.
En quin moment de la vida us veu qüestionar la monogàmia? I quan ho veu fer, us va costar trobar gent que pensés el mateix i que també fossin no monògams?
Jo mai he entès la monogàmia, tot i que l'he intentat practicar perquè durant un temps vaig pensar que no hi havia alternativa. Mai havia entès per què la parella havia de ser el centre del teu univers, mai havia entès l'exclusivitat sexoafectiva, mai havia entès per què havies de renunciar a les amistats quan et feies parella. Jo vaig arribar, diguem, a les pràctiques no monògames després d'anul·lar-me moltíssim una relació monògama, de faltar-me moltíssim al respecte. I per mi no va ser fàcil perquè inicialment tot el meu entorn era monògam i no tenia ningú a qui recórrer i gràcies a persones pues, com la Brigitte Vassallo o el col·lectiu de Golfos con Principios que van començar a divulgar en Espanya sobre aquest tema, pues, vaig tindre on buscar informació, on veure que no era un bitxo tan raro i començar poquet a poquet a canviar els meus hàbits i a intentar relacionar-me de la manera en què jo sentia que volia fer-ho.
Jo de petit em pensava que era heterosexual i monògam i avui dia pues, no soc ni heterosexual ni monògam. I crec que és una qüestió progressiva, no? Igual que de manera progressiva te n'adones que no ets heterosexual, de manera progressiva te n'adones que el sistema monògam no està fet per tu o per la manera en què em perceps. Jo durant molts anys vaig estar intentant buscar un nòvio amb el que tenir fills i casar-me i tenir una hipoteca i tenir un jardinet i un gosset i un gatet i un cotxe.
I quan vas deixar de buscar això? Què va ser que vas dir, ostres, això no?
Un dia una noia que per llavors era amiga meva va fer un comentari que havia llegit en xarxes socials, no és que no en tinc ni idea d'on, i que deia alguna cosa així com que pensem que la parella ha de ser el perfecte company de pis, el perfecte company sexual, el perfecte company econòmic, el perfecte company en tots els aspectes de la teva vida, no? T'ha de cuidar perfectament. I llavors aquesta persona deia, ostres, i si en lloc de buscar la perfecció en totes aquestes persones, busquem una persona per cada una d'aquests elements, no? I allò a mi em va començar a trencar el cap. I a partir d'aquí, doncs també, no? A través de xarxes i tal, i anar coneixent gent, doncs de manera progressiva, doncs he arribat al punt on estic avui, eh?
Clar. Ara fa un moment la Sandra parlava de Brigitte Vassallo com a referent a l'hora de parlar de les relacions no monògames. Vassallo és escriptora i docent del Màster de Gènere i Comunicació de la UAB i autora del llibre Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, de l'editorial La Oveja Roja. Ella explica precisament el que dèiem fa uns minuts, que la parella està al centre del sistema monògam i que per començar a fer petites escletxes en aquest sistema, el que cal és descentrar la parella.
Sempre poso un exemple molt gràfic i molt simple, que és el cotxe. Quan tu vas en cotxe, va la persona que condueix, la seva parella i una amiga. Qui s'asseu al costat de qui condueix? Sou la parella sempre. Si tu ets l'amiga no t'asseuràs davant, perquè hi ha com una jerarquia. Qui va al seient de davant és la parella. Després fixeu-vos com tenim muntat l'urbanisme, que està pensat perquè hi hagi una parella vivint a la casa sempre. Fixeu-vos en les qüestions fiscals, no? La parella té avantatges fiscals constantment, té avantatges legals. Fixeu-vos en les qüestions dels permisos de residència, que em sembla molt interessant, no? Com la nació, l'estat-nació, t'accepta si tu ets l'amor d'algú genuïnament nacional, no? Altres exemples aterrats i molt quotidians. Si tu estàs sopant amb la teva parella i jo sóc la teva amiga, no t'enviaré whatsapps, no et molestaré, perquè sé que allò és principal. Si tu i jo som amiguíssimes i de sobte tan parelles, ja sé que les vacances no les passaràs mai amb mi i sé que no em portaràs a mi a sopar a casa de la teva mare pel Nadal. Portaràs a la teva parella, no? Perquè qualsevol altra cosa genera confusió perquè aquell és el lloc de la parella. Tot això a més passarà des del minut zero. O sigui, quan jo comenci a sortir amb algú, tu pots ser la meva amiga des de fa 30 anys, que no passa res, o sigui, es generarà un espai d'intimitat que jo consideraré més transcendent amb aquesta persona que és la meva parella. trencar tot això, em sembla que és com part d'anar-li fent escletxes al sistema i a més d'anar visibilitzant el que ens succeeix, no? Jo sé que la cosa més sexy és que ara us parlés de com fem els gelos, com enrotllar-te amb més gent, tot això, però crec que socialment i políticament allò que és transformador és justament descentrar aquesta estructura i veure quantes coses donem per fetes al voltant d'aquesta estructura i com les podem, justament això, no?, descentrar.
Està clar que el sistema monògam té molts defectes, la idea de fidelitat, infidelitat, normalitzar la gelosia, el sistema poliamorós o la no monogàmia, quins defectes li veieu i quines dificultats, sobretot, us veu trobar a l'inici?
Crec que els problemes són els mateixos encara que trenquem amb l'exclusivitat sexoafectiva, que és potser la porta d'entrada, i llavors la feina és anar trencant totes aquestes imposicions, totes aquestes expectatives, els rols de gènere, la mala distribució de les cures. Per mi la clau està en anar desfent el sistema monògam a poc a poc.
Jo crec que la no monogàmia de per si no té problemes. Els problemes, com ha dit la Sandra, que venen heretats de la monogàmia i després del capitalisme, no? O sigui, la monogàmia i el capitalisme van com molt de la mà i el que pretén és com fer unitats familiars el més petites possibles, no? Perquè així ens segreguem més, ens separem més i no ens donem suport unes a les altres, no? Si cada parella només està centrada i pensant en pagar les seves factures, les seves hipoteques, i no socialitzem el lloc on vivim, el lloc on ens cuidem, amb qui passem el temps d'oci, això genera aquesta segregació i va en contra de la idea de xarxa, de suport mutu, que crec que si el sistema no ens sosté, crec que seria molt interessant sostenir-nos unes a les altres.
Doncs bé, ho deixem aquí. Dos, activista de les no monogàmies, i Sandra Bravo, periodista, activista no monògama i autora del blog Hablemos de Poliamor. Moltes gràcies per compartir aquesta estona amb la revolució sexual. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
La revolució sexual.
La botiga eròtica Amantis et porta l'amor real i la joguina eròtica perfecta, i ara la descobrirem.
Avui dediquem la secció als anells per a penis, una joguina eròtica amb diferents funcions i que serveix sobretot per retardar l'ejaculació.
Una vegada s'ha aconseguit l'erecció, aquesta anella es col·loca a la base del penis i impedeix que la sang s'escapi. D'aquesta manera s'allarga l'erecció i apareixen sensacions noves, ho explica Pol García, dependent de la botiga Amantis de Gràcia.
Visualment el que passa és que el penis queda com més inflat, les venes queden totes com una mica més inflades i queda tot més vermellós, i la sensació es podria assimilar una mica, guardant distàncies, quan se t'adorm un braç a una cama, que tens aquell formigueig. És una sensació que no és per tothom, a qui li agrada la disfruta molt, però hi ha gent que ho ha provat i li ha molestat, i gent que simplement les fa servir, doncs això, per aconseguir una erecció més perllongada.
L'anell per a penis té diverses variants. N'hi ha que són dobles i tenen forma de buit per anellar penis i testicles, i també n'hi ha que tenen vibració incorporada per poder estimular els genitals de la parella.
Un dels més complets és la Mantis Volo. Inclou vibració, té un comandament a distància i es pot fer servir per jugar amb la parella de maneres diferents. Aquesta n'és la fitxa tècnica.
Quina joguina és?
Aquesta és una anella vibradora per penis, anomenada Amantis Volo. És una anella amb bala vibradora i una part pensada per tocar el clítoris, però que no tiene por qué. Val? La bala vibradora està allà, li dona vibració i es pot fer servir també de manera individual. La gràcia és que aquesta bala vibradora funciona amb un mando a distància. Llavors, tu la pots portar posada i que tu mateix o una altra persona activin aquesta vibració a su gusto. Pot no dependre de tu. I aquí es dona un joc entre dues persones bastant interessant.
Per qui és?
Està pensada tant per persones amb penis que se la vulguin col·locar amb l'anella i donar-li vibració, com per persones amb vagina que, extraient la bala vibradora que porta, se la poden introduir i que elles o algú altre controli a través d'un mando a distància la vibració.
Quin preu té?
Està a ronda sobre els 30 euros.
Quines recomanacions d'ús faries?
No portar-la més de 20 minuts seguits pel tema de la circulació sanguínia.
Perquè no sempre hi ha espalmetes enceses, ni massatges amb oli de coco, perquè de vegades acaba massa d'hora i d'altres estem massa cansades per fer acrobàcies. Però sigui o no sigui de pel·lícula, amb Amantis, el sexe sempre és millor. Gaudeix de l'amor real amb Amantis, la teva botiga eròtica a Barcelona, Madrid i València, i a amantis.net.
I avui acabem amb un personatge que fa més de 20 anys ja va ser una autèntica revolució sexual.
Ella és Cristina, la Veneno. Porque soy transexual. Soy transexual. Prostituta también.
Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba.
La Veneno torna a aparèixer a tots els mitjans gràcies a la sèrie d'homenatge que dirigeixen Javier Ambrosi i Javier Calvo, Els Javis. Explica la dura vida de Cristina Ortiz, diva televisiva dels 90, tota una icona LGTBI que va fer visible la transexualitat.
¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras hombre?
Exactamente igual.
Veneno ha estat un pas de gegant per la inclusió de les persones trans a la indústria televisiva, perquè les tres actrius protagonistes són trans i això mai havia passat en una sèrie espanyola. A més, Daniela Santiago, Isabel Torres i Gédet han guanyat l'Ondas a la millor interpretació femenina pel seu paper de Veneno a la sèrie.
Els 8 capítols de la primera temporada els trobareu a la plataforma A3Player Premium. Els Javis ja treballen en una segona temporada de la sèrie. Salut
i bon sexe.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1.